paper sticks to the wall.
Like the seashore clings to the sea.
Like you'll never get rid of your shadow. Frank, you'll never get...
De nou desapareixia un amic, un germà amb qui s'entenia. Era com si li haguessin tallat una cama. A partir d'ara aniria coix per un món on tot just havia començat a caminar. Es podia refer mai d'aquell cop? En Jimmy era massa jove per morir i es repetia amb desesperació. La Katie l'abraçava. Mai l'havia vist tan afectat. Has de confiar en tu mateix, li deia ella. I ell s'ho deia a si mateix, però se sentia com un nen espantat. Un nen estúpid, paralitzat per una mena de por prematura que ja havia viscut. Aquella impotència davant una experiència inexplicable i irreversible, quan en Leon va identificar l'origen de tota la seva ràbia, es va fixar com a imperatiu continuar. La força per remuntar, però, hauria de venir de dins, perquè sabia que si es deixava endur per la derrota, li seria més difícil després trobar prou energia per poder tornar-hi. I avui al cinema us volem apropar a una història de pel·lícula que arriba, en aquest cas, en forma de llibre. Ho fa avui mateix, de la mà de l'escriptor Martí Gironell, amb la novel·la La força d'un destí, que es basa en la història real del Ceferino Corrión, alias Jean León, un personatge que va brillar a l'època daurada de Hollywood. La història ja li ha valgut a Gironell el Premi Ramon Llull i qui sap si acabarà tancant algun dia el cercle i també tornarà a la gran pantalla. I el Martí Gironell ens acompanya avui via telefònica. Fònica, molt bon dia, Martí.
Molt bon dia, Adriana, molt bon dia a tothom.
Benvingut a la ràdio, i si parlem amb Martí Gironell hem de convidar a Miquel Esteve, així que també el tenim aquí. Molt bon dia, Miquel.
Molt bon dia, Adriana. Bon dia, Martí.
Bon dia. Ara que sentia el Frank Sinatra i el Sammy Davis Jr. cantant aquesta cançó, pensava en tu i jo cantant aquest Mi en My Shadow, perquè faríem aquesta parella que era tan còmica i graciosa que per si menys basava en l'amistat a l'hora de, bueno, això, de muntar aquests shows i aquests pollastres. Ells pels teatres, nosaltres per les llibreries.
No? Martí, en primer lloc, enhorabona oficialment a través de les ones de la ràdio per aquest gran premi que representa per tu.
Moltes gràcies. Home, doncs per mi, una mica entroncant amb la història de La força d'un destí i del Ceferino Carrión convertint-se en Jean León, és també una mica fer realitat un somni, tocant de peus a terra, no? Poder rebre un dels premis, un dels dos premis més importants que tenim a la literatura catalana, per mi és un honor, un reconeixement a la feina al llarg d'aquests anys, un reconeixement també a aquesta última novel·la, de la qual jo no estic molt i molt i molt content, i sobretot molt de respecte pel que representa, per la gent que l'ha guanyat abans que jo, i pel que suposa de projecció internacional, perquè es publicarà en francès l'any que ve, a part d'ara en català i castellà, i les possibilitats que et dona i que t'ofereix, que una empenta així, sortir el llibre amb aquesta anagrama al costat que posa Premi Ramon Llull, no és el mateix que sortir despullat, diguéssim, no? Per tant, per tot plegat, molt content, amb molta il·lusió i amb ganes de poder començar a recórrer el territori per presentar-la i per defensar-la a peu i a cavall, com he fet d'altra banda amb totes les altres novel·les, no?
Bé, jo que he tingut el privilegi de llegir-la, puc avançar a tots els nostres oients, que bueno, ja li dedicarem un programa d'un llibre sota el braç, avui aquest és un especial perquè surt a llibreries, que per mi és la millor novel·la de Martí Gironell, ho dic obertament i a pit descobert, no? I a més és una novel·la que arriba en un moment, en un moment idoni, no? Perquè és, Martí, perquè és la vida d'un emprenedor que lluita contra totes les circumstàncies i se'n surt. I que, per tant, no, el Ceferino Carrión, com a exemple de vida, com a exemple d'emprenedor, com a exemple de persona, no, que lluita, no, i que se'n surt de totes les fatalitats i de, bueno, tot un entorn fosc que hi ha al seu voltant, pot d'alguna forma també motivar molt el lector, no?
No, és que és ben bé això. O sigui, a part d'explicar el seu periple vital i personal i que t'hi puguis sentir més o menys identificat i et faci il·lusió trobar-te amb aquests personatges del Hollywood d'orat dels anys 50, no només Frank Sinatra, sinó aquest James Dean que ara retratava en aquest fragment que heu llegit, que és molt important per la vida de Jean León a Los Angeles, el John Fitzgerald Kennedy, la Marilyn Monroe, l'Elizabeth Taylor, bueno, tots aquests que poblaven el Hollywood dels anys 50, no hem de perdre mai de vista aquesta història que tu dius i que, evidentment, es pot aplicar als nostres dies. Però clar, estem parlant dels anys 50, una persona que decideix això, liar-se literalment la manta al cap perquè veu que en aquesta Barcelona grisa i fosca dels anys 40 no hi té res a fer, que es marcirà com una flor i que si realment vol fer alguna cosa ha de sortir d'aquest entorn, perquè ell creu en ell mateix, que això és molt important, tant als anys 50 com ara, que té un projecte al cap i el vol tirar endavant. Per tant, és important també a l'hora de creure les teves històries, les teves iniciatives, les teves idees, doncs que les treballis, les penquis i tu mateix et siguis l'encarregat d'anar-les a portar a terme. I en aquest sentit, clar, dius, és un emprenedor, és un visionari, perquè en l'àmbit del vi doncs, va crear una manera nova d'elaborar vi a partir d'una altra varietat que no era l'autòctona del Penedès, però llavors aquest vi de finca amb una determinada elaboració. Vull dir que en aquest sentit també és inspiradora per tot plegat, no? Veure que si realment piques pedra i penques, hi ha evidentment uns cops de sort que et poden ajudar, tires endavant i te'n pots sortir. I també has de ser conscient que les persones que arriben a aconseguir aquests somnis, els que arriben a dalt de tot, els que triomfen, moltes vegades sempre ens enlluernem amb la part final, no veiem tot el recorregut, no? I per tant, és molt probable que en aquell camí, com també li passa a ell, hagis de fer molts sacrificis, moltes renúncies, has de pagar peatges molt cars. Aquí està també tu si estàs disposat o tu estàs disposada a acceptar tot això o no, o si ets prou hàbil com per incardinar-ho tot plegat, no? I no haver, per exemple, de perdre la família, com amb ell li va passar, no? Volgudament, d'altra banda.
Estem recordant que és una història basada en una història real, Martí, no? I que diem que és totalment una història de pel·lícula perquè passa a Hollywood i perquè tu, en aquest cas, has pogut utilitzar com a actors, en aquest cas, secundaris a la crem de la crem de Hollywood,
sí, sí.
No?
És que, clar, pensa que quan t'expliquen la història i et diuen sí, és un home que es deia Ceferino Carrión, que marxa això de Barcelona als anys 40 via França i se'n va cap allà amb una peripècia brutal, però és que després per una sèrie de cops de sort aconsegueix conèixer Frank Sinatra i fer-se'n amic, James Dean, Warren Beatty, Natalie Wood, Paul Newman i fer-se'n amic, coneix el John Fitzgerald Kennedy abans que sigui president i després quan arriba a la Casa Blanca, igual li passarà amb en Reagan. O sigui, clar, quan veus que té tota una sèrie de persones que són personatges per nosaltres, el que passa és que la gràcia també és que a través dels seus ulls els veuràs bastant humanitzats, tots aquests actors i actrius, aquestes celebrities, aquests mites, penses, hosti, però aquí darrere hi ha una història que l'has d'explicar, l'has de novel·lar, i evidentment que és una novel·la de pel·lícula, perquè, clar, tots els protagonistes els tenim en l'imaginari de la cultura de masses, això, a la gran pantalla, no? Però clar, dius, bé, aquesta gent tenien una vida i aquesta vida la compartien, bona part d'ella, amb un home que, això, es va procurar una nova identitat per aquesta nova vida, que es deia Jean León, però que tenia un peu aquí a casa nostra. I clar, poder entrar, això, a la rebotiga d'aquest Hollywood d'obrat dels anys 50 a través d'ell, trobo que és un regal, no? I poder-lo compartir amb els lectors, vaja, és un luxe.
A mi una de les coses que precisament m'agraden de la novel·la, Martí, és que el narrador, en aquest cas tu, no es deixa enlluernar únicament per la història i per la gust divin de Hollywood, sinó que no perd mai de vista el tarannà del personatge, no? I el que dius tu, i la rebotiga humana del personatge. I per tant aquí hi ha un equilibri molt ben, que jo crec que el lector el descobrirà i que està molt ben trebat, no? El Ceferino Carrión, el Jean León, mai deixa de la teva ploma de deixar de ser ell, no? Tot i que viu totes aquestes circumstàncies, i per tant et felicito perquè molts cops això és difícil, no? Quan trobes un personatge que t'encisa, no? Amb elements tan importants, no? O tan deslumbrants, no? Com les figures de Hollywood, et podies haver deixat anar. I has tingut la maduresa narrativa i personal per fer-ho d'aquesta forma. Escolta una cosa, sé que tens relació amb la família de Jean León, no? Amb la filla. Què t'han dit la família, l'entorn íntim del personatge? Ens pots dir alguna cosa als lectors i oients?
La relació és amb la germana, petita que surt a la novel·la, l'Anna, la Chiqui, que és, jo, diguéssim que va ser una de les parts importants a l'hora de documentar la història, que gent que l'ha conegut, que ja ha viscut molt de prop i que ja ha tingut una relació afectiva important, com és el cas d'ell, encara que estiguessin anys separats i que no sapiguessin res d'ell, perquè per mi va ser, i ho ha sigut també sempre en altres ocasions que he trobat personatges al voltant del qual encara hi ha persones vives que el puguin reconèixer quan el veuen posat allò negre sobre blanc, perquè doncs, quan vaig tenir un bon gruix de la novel·la li vaig passar a l'Anna Maria Carrió, León per dir-li si reconeixia el Fefe, el Jean León, allà, en aquelles pàgines. I clar, em va trucar emocionada, dient, sí, és que el veig, és com si l'hagués tornat a sentir. Clar, quan la germana et diu això, pots tirar milles. No?
Veus,
també, he pogut parlar, per exemple, amb el Jaume Rovira, que era l'enòleg, amb el qual van aixecar tota... el Chateau León aquí al Palau del Penedès, i també t'ho diu, no? I fins i tot el seu fill, el Juan Antonio León, el Jean Anthony León, que malgrat que viu a Tailàndia, de tant en també per aquí, vaig tenir l'ocasió de parlar-hi, i clar, hosti, tot això t'ajuda moltíssim, és informació directa que reps de persones que l'han conegut, que l'han viscut i que l'han tractat des de, precisament, diversos angles, que també és el que volia la novel·la, no? Com tu apuntaves, Miquel, la gràcia és veure que ell constantment es va preguntant sobre el seu passat, senyora, no sap si està ben, si està fent ben fet el que fa, vull dir que, i això sovint passa a les persones que tenen, que sembla que tenen les idees molt clares, que per dins continuen dubtant, tenen molts dubtes, es pregunten i es qüestionen si això, si ho estan fent bé, si no, i més en el seu cas, no? Que ha canviat de ubicació geogràfica, sentimental, vull dir, el mapa dels seus sentiments també ha canviat, el seu nom ha canviat, la seva identitat ha canviat, però té una nova vida, amb una nova família, és realment un circ de tres o quatre pistes, i gestionar això també és difícil, no? Per tant, aquesta voluntat també hi era a la novel·la, però quan parles i quan et pots documentar i veus que és realment el que destilava aquesta persona, o quan t'ho expliquen actors, hi ha un documental en el Pol Newman, explica que ell no hauria sigut ningú sense Jean León quan es mort James Dean, no? Perquè tots els papers que anaven pel James Dean després se'n van al Pol Newman, però ell, com que eren íntims amics, creu que l'està traint, i a l'altre li fa veure les coses diferents, no? I sempre necessitem algú al costat que ens faci veure les coses diferents, que ens faci prendre aquesta distància sobre el tema, no? I li diu, no, escolta'm, el millor homenatge que li pot ser al James Dean és fer aquests papers i brodar-los, i ara ha arribat el teu moment, doncs aprofita'l, ell estaria content, ja no hi és, per tant, doncs, treu-ne profit d'aquesta situació i mira-t'ho en positiu. I tot això crec que també ajuda a l'hora de veure aquest personatge d'una altra manera, no? Més enllà de l'empresari de la restauració i del vi que va triomfar, no?
Doncs fantàstic, jo ja et dic, és una de les coses que havia vist i que m'havien sobtat i que demostren doncs, que estàs amb un punt de maduresa narrativa important, no? Perquè doncs, no et deixes endur pels oripells i d'alguna forma doncs, plasmes, no? aquesta vessant humana d'un emprenedor, d'un triomfador, que al capdavall és una persona humana com tots, no? I que té els intríngulis de totes les persones humanes, no? I això que t'ho digui la família i els coneguts d'ell, Martí, és sensacional.
És que jo crec que aquesta també era part de la gràcia o del repte, no? Perquè si no s'hagués convertit en una col·lecció, en un ventall, en un catàleg d'anècdotes que no hagués portat enlloc, no? Llavors dius, el que és important és veure o intentar fer veure al lector que malgrat tots aquests secundaris de luxe, malgrat tot aquest aparador, malgrat tot aquest Hollywood daurat que ens ha enlluernat i ens continua admirant, a darrere hi havia gent que pencava, que patia, que tenia il·lusions, mal de caps, neguits, com qualsevol altre lloc, amb qualsevol altra empresa. El que passa és que aquesta està tan exposada als focus que sembla que només hi hagi això i prou, no? Per tant, poder-ho intentar de reflectir a la novel·la i, per tant, posar-hi aquesta part més humana, crec que també li dona més credibilitat i més versemblança a la història que no només quedar-te amb la part que n'és tan lluerna de tot plegat, no? que evidentment hi és, perquè no ens podem sostreure d'això. Són persones que, vull dir, que encara ara la gent admira i té com a referents, no? Paul Newman, la Marilyn Monroe, l'Elizabeth Taylor, la Natalie Wood, no sé, el Frank Sinatra, però clar, poder-los veure des d'una altra perspectiva en el relat d'una aventura, insisteixo, vital, hosti, és per mi és collonut, i espero que la gent ho disfruti, evidentment.
És una gran novel·la i, a més, molt equilibrada en aquest sentit. Bé, Martí, moltíssimes gràcies per atendre'ns, perquè l'Adriana està fent senyals que se'n va el temps.
Ens hem quedat sense temps i amb ganes de...
I estaríem xerrant amb tu un munt d'estona, exactament. No res, només dic una coseta, Adriana, abans que tanquis tu per als lectors. És avui a les llibreries i poden escollir en català i més avant en castellà. És La força d'un destí, columna edicions, Premi Ramon Llull, Martí Gironell. I després, en Planeta Libros, La força d'un destino, Martí Gironell, Premi Ramon Llull.
A partir de la setmana que ve, en castellà, exacte.
Doncs Martí Gironell, que ha estat de veritat un autèntic plaer tenir-te avui al cinema per parlar d'aquesta història, que com dèiem, des d'avui a les llibreries, amb aquest mal temps perfecte per anar-la a buscar i refugiar-se a casa per començar a llegir, i que vagi molt bé, i estem esperant ja tindre't per aquí per a parlar encara més amb tu d'aquesta novel·la.
Moltes gràcies. Doncs compte que serà el dia 4 de maig a la bassa de Móra d'Ebre, que estarem per presentar amb el Miquel Esteve precisament aquesta aventura.
Doncs allí estarem, Martí Gironi, una abraçada molt forta i molta sort.
Molt bé.
Martí, bona arrencada, una abraçada molt forta.
Salut i llibres. And while we are swinging to mention a few, we'll drop in at Danny's, the little club too. But wind up at Chili's, whatever we do, yeah, life is gonna be a week.